Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La diabetis de tipus 2 relacionada amb els mals hàbits de vida representa el 90% dels casos diagnosticats a la ciutat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Segons dades del Taulí, representen uns 350 dels 400 casos que es diagnostiquen cada any. Davant d'aquesta realitat, l'endocrinòleg de l'Hospital de Sabadell, Ismael Capel, assenyala que la malaltia es podria prevenir.
Les campanyes que s'estan fent d'educació sanitària, que jo crec que han de començar moltíssim en les escoles, i l'educació per la salut és que és una cosa tan vital com aprendre, jo crec, que a sumar i a dividir les operacions bàsiques, perquè és fonamental per mantenir-te.
Sabadell s'ha sumat avui a la commemoració del Dia de la Diabetis amb la il·luminació de la font de la plaça Catalunya de color blau.
El moviment veïnal reivindica la seva tasca coincidint amb el seu 50è aniversari a la ciutat.
La FAP ha organitzat un ampli programa d'actes des d'ara fins a finals del 2019 per commemorar aquest mig segle de vida. El tret de sortida el donarà demà la inauguració d'una exposició al casal Pere IV que farà ruta per tots els districtes. També es publicarà un llibre, un còmic i un documental.
Josep i l'abric Tecnicolor torna al Teatre del Sol.
El muntatge dirigit per Ramon Ribalta es podrà veure fins al febrer del 2019 i és previst que arribi a les 100 funcions en aquesta temporada i l'anterior.
I en esports, el Sabadell ja pot rebre nous inversors.
L'entitat arlequinada acaba de regularitzar la seva situació al registre mercantil després de mesos de gestions. D'aquesta manera aconsegueix una situació que no es donava des de l'any 2002.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatura que es manté estable des del cap de setmana, bones temperatures pel temps que estem. Hem d'esperar algun tipus de canvi? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades en conjunt per un augment ràpid de la nuvolositat, especialment entre aquesta nit i la propera matinada. De fet, la precipitació s'iniciarà ja a partir de la nit als dos extrems del litoral i també del prelitoral, i de cara a la matinada s'anirà fent més extensa i més continuada, però serà sobretot al centre del dia, durant el matí i especialment durant la tarda, quan aquesta precipitació doncs agafi més intensitat. S'espera que sigui en conjunt entre feble i moderada, però localment podrà ser forta a punts especialment del litoral i prelitoral de Girona i també de Tarragona, i sobretot durant la tarda. A més, localment podrà anar acompanyada de tempesta. D'altra banda, la temperatura demà, la màxima de la jornada, serà més baixa que no pas avui, degut a la cobertura de núvols i també a la precipitació que acabarà per arribar fins i tot a l'interior del país. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze en els dos sentits i a Montcada per anar cap a Barcelona. També hi ha problemes a la B30, a Barberà i a Cerdanyola per enllaçar amb aquesta autopista del Vallès en els dos sentits, i a l'AP7 a Barberà, en aquest cas en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria, i avui ho fem parlant de salut, perquè a Sabadell cada any es detecten 40 nous casos de diabetis tipus 1, la més complicada de totes, ja que apareix quan el pàncreas deixa de segregar insulina al cos. És un tipus de diabetis que cada vegada rep tractaments més efectius. L'últim, la creació de pàncreas artificials que envien insulina quan detecten que n'hi ha una demanda.
Fa 100 anys la diabetis era una malaltia mortal, però des del 1922, quan es va crear la insulina, s'ha pogut avançar en el tractament d'aquesta malaltia metabòlica. Actualment, la seva presència a Catalunya se situa en el 14%, i la millor manera de rebaixar-la és a través de l'educació sanitària. Així ho considera el doctor Ismael Capel, endocrí del Taulí.
Jo crec que anem a millor el panorama global. Vull dir, cada cop tenim eines terapèutiques més bones, tenim més coneixement i de més, i jo crec que aquí, a veure, les campanyes que s'estan fent d'educació sanitària, que jo crec que han de començar moltíssim en les escoles, vull dir, l'educació per la salut és que és una cosa tan vital com aprendre, jo crec, que a sumar i a dividir les operacions bàsiques, perquè és fonamental per mantenir-te. I jo crec que en aquest sentit serem optimistes, i en els països desenvolupats, Europa i de més, tot i que les xifres són molt altes i de més, jo crec que en els anys propers la cosa es mantindrà.
I és que la diabetis tipus 2 es pot combatre 4 i és el 90% del total. Aquesta relaciona amb l'envelliment i els hàbits de vida poc saludables.
La diabetes tipus 2, sobretot, és molt dependent dels hàbits de vida, el que diem. Està associada sobretot al sobrepès, a l'obesitat, i doncs, l'accés a l'alimentació doncs, és diferent en funció de la renda, el nivell cultural també, el nivell d'activitat física, i doncs, sí que en els últims anys i en totes les enquestes epidemiològiques es va veient que la diabetes tipus 2 és més prevalent en zones més deprimides econòmicament, doncs probablement per això, perquè hi ha gent doncs, que fa el que diem més menjar escombraria, vull dir més precuinats, té menys educació sanitària potser, fa menys activitat física, i tot això doncs, condiciona major risc de tenir diabetes tipus 2.
Amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, les fonts de la plaça Catalunya de Sabadell s'han il·luminat de color blau, una mesura que s'ha impulsat en diverses localitats per sensibilitzar sobre aquesta malaltia.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Endesa i els sindicats obren vies de negociació. Els treballadors s'han mobilitzat aquesta tarda a les portes de la seu de Sabadell del carrer Bocaccio, al barri de Gràcia, per demanar que s'avanci en la negociació del conveni col·lectiu. Els sindicats denuncien que l'empresa s'està descapitalitzant i que està reduint la plantilla. En 8 anys, Endesa ha passat de 10.000 empleats a 8.000. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Un centenar de treballadors i treballadores de l'elèctrica han tallat aquesta tarda durant una hora al carrer Bocaccio, al barri de Gràcia. Els sindicats, Comissions Obreres i Sindicat Independent de l'Energia denuncien que l'empresa bloqueja la negociació del nou conveni col·lectiu. Ricard Serrano, secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres Endesa en zona nord, est.
L'empresa ho situa dins de la digitalització, però ja veiem com funcionen la digitalització d'Uber, la digitalització de Deliveroo. Nosaltres no som Netflix, som una empresa que dona un servei regulat i això significa una estructura, significa un reconeixement pel treball, per tot els titulats que treballen i evidentment també amb una concepció ben clara, vull dir, en un estat del benestar com el nostre és a través dels salaris com es sostenen els béns públics i no serveix el tema de precaritzar. Portem un històric de 1.000 milions, 1.500 de beneficis recurrents i jo crec que aquests beneficis s'han de repartir dins de la plantilla. I...
Per Serrano hi ha una data límit, el 31 de desembre, dient que vens el període d'ultraactivitat i, per tant, decauria el conveni col·lectiu actual. Segons apunten aquests sindicats, aquesta mateixa tarda s'ha produït però un petit avanç i Endesa ha accedit a crear taules de negociació per valorar algunes de les qüestions del nou conveni. Juan Alonso és delegat territorial del Sindicat Independent de l'Energia.
Se ha acordado reducir la mesa de negociación y esta tarde vamos a comenzar a negociar. Digo, pero seguro, vamos a comenzar a negociar. Digo, ¿qué es? ¿A la alza o a la baja? Vamos a comenzar a negociar. Porque hasta ahora estaba la piedra de tranca de que había mucho personal en las mesas de negociación, la empresa no quería, la empresa sí quería, y bueno, al final parece ser que se han acordado entre UGT, Comisiones, CIE.
Alonso apunta que Endesa està descapitalitzant i està empitjorant el servei per falta de recursos humans.
I no deixem de parlar de mobilitzacions perquè la Marea Pensionista de Sabadell insta el govern espanyol a blindar el sistema públic de pensions per garantir-ne la viabilitat de cara a les generacions futures. El moviment planteja que les pensions tornin a incloure's als pressupostos generals de l'Estat amb una partida específica. N'ha parlat Nicolás Silva en una entrevista al programa Al Matí.
Antes estaban dentro de los presupuestos generales del Estado y ahora deberían estar también dentro de los presupuestos generales del Estado. Lo vimos en otras partidas, como son sanidad, como es el ejército, como todo esto, tendrían que estar recogidas ahí. Y salirnos del Paso de Toledo, porque el Paso de Toledo lo que ha hecho ha sido llevarnos fuera de la... eso, y brindarlas, ¿no?
A aquest canvi de model, els integrants de la plataforma sumen altres peticions més concretes. Per exemple, la derogació de la reforma laboral del PP, una pensió mínima superior als 1.000 euros, la revalorització d'acord amb l'IPC que ja ha acordat el Pacto de Toledo o l'equiparació de les prestacions que cobren homes i dones per acabar amb la bretxa que existeix actualment. Fem Olla també és membre de la Marea Pensionista.
I les dones que no han cotitzat, que no han estat visiblement en el món laboral, són les que més han treballat, perquè la majoria han treballat con gent gran i netejant casa de gent rica. I aquestes dones estan molt cascades. Aquestes dones han de continuar treballant si no estan reconegudes ni tenen pensions dignes? Han de continuar treballant? Que treballin aquests ministres que ho estan dient, torno a dir, que se posin en les sabates aquestes dones.
Per explicar aquesta situació, la plataforma ha organitzat un acte aquest divendres a la tarda al casal Pere IV, que ha de servir per obrir el moviment als sabadellencs. Els integrants de la marea pensionista es volen adreçar molt especialment als joves. Quim Ripoll n'és un d'ells.
Home, és important, evidentment, que hi hagin pensionistes, actuals pensionistes, en el moviment de la marea pensionista, però els que ens menjarem les grans retallades i les grans diguem-ne misèria en relació a les pensions serem nosaltres, els que estem començant a treballar ara o els que estan treballant ja des de fa uns anys.
La plataforma també ha emplaçat partits polítics i sindicats a participar de la trobada per exposar el seu punt de vista sobre el futur del sistema de pensions. L'assemblea començarà a 6:45 de la tarda.
I la Federació d'Associacions de Veïns, la FAP, reivindicarà el paper del moviment veïnal de Sabadell amb la commemoració del seu 50è aniversari.
Sabadell era una cuaca.
Els barris estaven fatal tots, fam per tot arreu.
Era un luxe poder agafar l'autobús. I sabies que no tenies garantia perquè a vegades se quedava averiat o en qualsevol punt del trajecte.
La llum era de carburo.
Des d'ara i fins a finals del 2019, la FAP donarà a conèixer la història i la feina feta en aquest mig segle per les 24 entitats que la conformen. Ho farà amb un ampli programa d'actes i a través de la publicació de material gràfic, com el documental que sentíem de fons.
La commemoració dels 50 anys del moviment veïnal arriba com un exercici de memòria històrica i de reconeixement de totes les persones que n'han format part. Així ho apunta l'actual president de la FAP, Manuel Navas.
Lo que queremos es dar a conocer a la ciudadanía una parte muy importante de la historia reciente de Sabadell. Sin conocer la parte de la historia que ha protagonizado y que ha liderado el movimiento vecinal, es impensable conocer la ciudad de Sabadell. Otro segundo punto importante, que creemos que es de justicia, es reivindicar el papel del movimiento vecinal de Sabadell y, por extensión, de las personas que anónimamente se han dedicado a construir los barrios y la ciudad durante todos estos años.
A més, des de la FAP també es comprometen a mantenir la seva activitat de cara al futur, tenint en compte com el moviment veïnal ha estat responsable de la ciutat actual.
Se puede decir claramente de que el Sabadell actual, sin ese trabajo callado, anónimo, pero constante y tenaz por parte de los compañeros y compañeras de las uniones de vecinos que han existido antes y que están ahora, difícilmente podríamos tener un Sabadell como tenemos en estos momentos.
La publicació de 3.000 exemplars d'un llibre i d'un documental són dos dels elements claus de la commemoració del 50è aniversari del moviment veïnal a la ciutat. Així mateix també s'editaran 40.000 exemplars d'un còmic que es farà arribar als centres educatius sabadellencs i que s'acompanyarà de xerrades per infants i joves. El tret de sortida d'aquesta celebració, però, el donarà a aquest dijous la inauguració d'una exposició amb imatges i material que plasma el mig segle d'història de la FAP. El primer espai en acollir-la serà el casal Pere IV, però farà ruta per tots els districtes i es complementarà amb xerrades en 16 barris.
Més notícies del dia en format més breu. El carrer Llobet i les Paus tindrà la calçada i la vorera al mateix nivell.
La Junta de Govern ha aprovat la licitació de les obres que ha de transformar l'aspecte dels carrers de les Paus i de Llobet. L'obra tindrà un cost d'uns 250.000 euros i una durada d'aproximadament 6 mesos. Es preveu modificar també les xarxes de serveis del clavegueram i d'aigua, com també els llums que passaran a ser làmpades LED.
Adjudicades les obres que permetran ampliar definitivament la plaça Indíbil i Mandoni.
Es preveu que l'obra comenci al gener del 2019 i duri 4 mesos. L'actuació té previst millorar la mobilitat al barri de l'Eixample, ampliant així l'espai públic disponible d'aquesta plaça per a veïns i millorant també la mobilitat dels vianants.
En successos, nova crema de contenidors a Sabadell.
El primer incendi va ser a la cantonada del carrer Osaka amb l'avinguda Egara, a nostra llar. A 8:15 del matí d'ahir es va iniciar la crema del contenidors de residus. Intervenen una dotació dels bombers i una unitat de policia municipal. El segon foc va començar a les 10 del matí a la plaça dels Avets, a Can Oriac, afectant el contingut d'un contenidor d'envasos. També intervenen un equip dels bombers i una unitat de la policia local.
Sindicats de treballadors de la UAB denuncien a Fiscalia el retard en l'aplicació de mesures contra riscos laborals.
La CGT i el CAUIAC alerten que 25 membres del personal d'administració i serveis poden patir afectacions psicosocials per la sobrecàrrega de feina. Jordi Gassiot, del CAUIAC, diu que la UAB hauria d'haver reduït les tasques dels treballadors.
Doncs mira, una de les mesures més importants era o fer un augment de plantilla plantilla per disminuir les càrregues de feina, o disminuir les càrregues de feina perquè la gent que està treballant allà pogués realment, diguéssim, fer les feines amb uns nivells mínims de confort, podríem dir, amb el que és ambient laboral.
Els sindicats han portat davant de la Fiscalia el retard de l'aplicació de les 28 mesures contra riscos laborals pactades el juliol del 2017, ja que cap s'ha dut a terme. Per això consideren que la UAB podria tenir, fins i tot, responsabilitats penals.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit, obrim pàgina cultural, us ho dèiem en titulars, el Teatre del Sol tornarà a ser la casa de Josep, el fill de Jacob.
Ei, vinga, Josep, tothom ho té clar. Anima't, Josep, ho aconseguiràs. Xalala, Josep, saps com pots fer. Tens una rica, s'abans el sorteig.
L'exitós musical inspirat en la Bíblia comença una nova temporada al Teatre Sabadellany. Josep i l'abric multicolor s'estrena aquest dissabte a la Sala Gran, on s'hi estarà fins al febrer del 2019, amb la voluntat d'arribar a les 100 funcions.
La història està inspirada en el personatge bíblic Jacob i els seus 12 fills, entre els quals hi ha en Josep, un nen que sap llegir els somnis i que serà l'objecte de l'ira de tots els seus germans. L'obra ja va fer temporada al Sol amb èxit de públic i amb bones xifres, ja que gairebé 12.000 espectadors van veure l'obra. Carles Rubio, actor que dona la vida a un germà de Josep, explica que s'ha creat una gran complicitat entre els actors després d'una temporada de funcions. Són declaracions al programa Amunt al Taló de Ràdio Sabadell.
La veritat és que, per sort, a més, tots han fet molt bones migues, hi ha molta compenetració, aleshores és això, quan portes, a més, tantes representacions, hi ha... surten soles bromes dalt de l'escenari, sempre, evidentment, doncs, de la professionalitat que s'exigeix al Sol, però... però bueno, hi ha això, els guinyos entre nosaltres, i això fa un caliu que ajuda a que ho disfrutem tant com ho disfrutem.
El repartiment és gairebé idèntic al de la temporada passada. Eric Alés, Marcel Castillejo i Roger Pérez s'alternaran al paper principal en un elenc que inclou noms molt coneguts del teatre sabadellenc, com Alba Valero, Joan Baptista Torrella o Cristina Barberó. Ramon Ribalta, director de Josep, reconeix que és un producte que agrada al públic sabadellenc.
El públic va durant... et va donar una mica d'oxigen, no?, amb l'aspecte aquest, perquè és molt difícil de calcular què li pot interessar al públic, quantes representacions hem de fer i quin clima es va crear. Jo penso que, bueno, sempre hem funcionat bastant bé amb la segona represa. És evident que els primers dies, fins que la gent no, que l'espectacle no està en el mercat, sempre costa una mica més, però són 3 setmanes, això.
Josep i l'abric multicolor s'estrenarà dissabte al Teatre del Sol, on s'hi estarà fins al febrer.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al Taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al Taló! Passió per al teatre sabadellenc.
Comparteix el Nadal, Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Viatge amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús, el transport públic segur, ràpid i còmode. Viatge amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat del dia amb el Toni Mandilego. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Karen.
Llibertat amb càrrecs pels tres membres del CDR detinguts per la manifestació contra Josep Pol del 29 de setembre.
Tots tres acusats de provocar incidents durant la contramanifestant independentista s'enfronten a càrrecs per un delicte contra la integritat moral, amenaces i desordres públics. Cap d'ells ha volgut declarar davant la magistrada.
Principi d'acord per augmentar en prop de 60 euros anuals la quota d'autònoms a partir de l'1 de gener del 2019 a canvi de millorar prestacions.
Concretament, millorarien les condicions per cessament de l'activitat, formació, incapacitat temporal i contingents professionals. Ho han informat els presidents de les associacions d'autònoms Atapa i Upta, després de reunir-se amb el Ministeri de Treball.
Urkullu insta a Quim Torra a buscar un referèndum legal i pactat amb l'Estat.
A la primera trobada entre els presidents basc i català s'ha pogut constatar la voluntat de cooperar entre els dos governs, però també, en paraules de Torra, els ritmes diferents entre el poble basc i català, en el camí cap a la llibertat. El Lendakari ha fet una crida a aprofitar les actuals majories al Congrés per pressionar i pactar un referèndum amb el govern espanyol.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Llum verda a l'entrada de nous inversors al Centre d'Esport Sabadell. Després de mesos de gestions, l'entitat arlequinada ha regularitzat la seva situació al registre mercantil, un fet que no succeïa atenció des de l'any 2002. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Una informació que avançava aquest matí l'Esportiu. Fins ara, Calzada no constava com a màxim accionista de la societat, així com tampoc l'actual Consell ni la resta d'accionistes. I això impedia que arribés un inversor, amb la qual, per cert, les negociacions ja estan avançades. El pròxim pas formal és convocar la tercera junta d'accionistes de l'any, prevista per la segona quinzena de desembre. El que es proposarà és una reducció del capital social per pactar així una futura ampliació on entraria aquesta nova inversió i adquiriria la majoria del paquet accionarial del Sabadell.
L'actualitat societària del Centre d'Esports ha deixat en un segon terme l'actualitat esportiva. El conjunt arlequinat ha començat a preparar avui la visita d'aquest diumenge del Badalona a la nova Creu Alta.
Un partit on no hi serà el sancionat Òscar Rubio. En roda de premsa, el davanter Arturo Rodríguez ha reconegut que el trobaran a faltar. Ara bé, dins d'aquesta travessa de noms per substituir el lleidatà en el lateral dret, el de Cartagena n'ha afegit un més.
Yo creo que para nosotros va a ser una baja importante porque, como tú dices, no tenemos ese lateral derecho específico, aunque bueno, al final también tenemos a Raúl, el chaval del filial, que bueno, lo está haciendo bien y tiene que tener claro que bueno, igual esta semana tiene la oportunidad, que el míster tiene que tener dudas con él y tiene que apretar los machos, como se dice. Entonces pues sí que lo vamos a notar porque, como tú dices, es un tío que trabaja mucho, que sube mucho la banda y que al final pisa mucho campo contrario, y para nosotros es un jugador muy importante.
Tiene 4 o 5 jugadores.
Diumenge havia de tornar a la nova Creu Alta amb el Badalona Adri Díaz. El migcampista terrassenc va marxar del club aquest estiu després de 3 temporades. Amb els escapulats va disputar tota la pretemporada i el primer partit de Lliga contra l'Espanyol B, però es va quedar sense fitxa en el darrer dia de mercat i va haver de sortir cedit a la Fundació Grama de Tercera. Adri Díaz ha explicat com és aquest Badalona i quin tipus de partit preveu.
Tiene 4 o 5 jugadores de mucha experiencia en la categoría. También contrasta con jugadores jóvenes, pero bueno, yo creo que es un equipo sólido que encaja poco y creo que será un partido de pocos goles.
Recordem que aquest Sabadell-Badalona es disputarà a la Nova Creu Alta aquest diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell.
I a Segona Catalana, el filial Arlequinat ha vist frenada la seva progressió cap a la zona alta de la classificació. Després de 6 jornades consecutives puntuant, el Sabadell B es va veure sorprès al camp del penúltim, el Juan 23. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els terrassencs es van imposar per 3-2, en part per culpa d'un mal inici del filial Arlequinat, que ara és 6è amb 18 punts. L'entrenador Pablo Becerril apunta a una possible relaxació de l'equip.
I no és pel fet que sigui el penúltim o el que sigui, perquè a més van demostrar que és un bon equip, que a més porta les últimes 3 jornades 7 punts de 9, vull dir, per tant, està en un moment bo, va ser mèrit seu, però simplement bueno, nosaltres no vam fer el partit que tocaven. És igual que sigui contra el primer, que sigui contra l'últim, no vam fer la nostra feina, som esportistes i hem de competir sempre de la mateixa manera.
A l'altra cara de la moneda trobem la Sabadellenca, que acaba de trencar una ratxa de 7 jornades sense guanyar i ara és 14è amb 11 punts. Els taronges afrontaven el duel contra el Joan amb multitud de baixes i amb tan sols un defensa disponible. Malgrat tot, el canvi de tàctica de Jesús Reda Betis va sorgir efecte, superant per 1-0 el segon classificat.
Las sensaciones del otro día, la verdad que fueron muy buenas y lo más importante es que el equipo supo mantener las composturas en el campo y bueno, mantener también la portería a cero porque llevaba muchas semanas que no estaban marcando muchos goles y yo creo que esto el equipo le va a dar un punto de inflexión y como tú has dicho, tiene que ir para arriba y bueno, a seguir trabajando esta semana, a recuperar efectivo y a ir a más no a por los 3 puntos.
Diumenge a les 12 del migdia, 12a jornada segona catalana, Sabadell ve Matadepera i Masnou Sabadellenca.
I el Sabadell femení torna a la competició aquesta setmana després d'haver descansat. Ho fa al camp d'una de les sorpreses aquesta temporada a la preferent, el Manlleu, i amb la necessitat de sumar de 3-3 per tornar a la part alta.
La retirada del Molins a mitja campanya ha frenat el ritme de les arlequinades que han perdut terreny a la classificació l'última jornada. Ara el Sabadell femení és 8è just abans de visitar dissabte a 6:15 al camp del Nové, un Manlleu del qual parla molt bé Àngel Codina, el tècnic sabadellenc.
Per mi es tracta de l'equip revelació, perquè un equip recent ascendit que sempre acostuma, la preferència sempre acostuma a ser dura pels equips, pels nouvinguts, i ostres, ens està sorprenent molt el Manlleu en aquest inici de temporada perquè ha obtingut resultats bons contra rivals top i ens fa prendre aquest partit doncs, amb certa, no sé si dir por, però sí amb molta precaució.
Les osonenques mantenen la base de l'equip que va assolir l'ascens a preferent l'any passat. Per tant, seran una bona pedra de toc per mesurar l'ambició d'un sènior femení arlequinat que enguany té com a objectiu acabar la lliga entre les 4 primeres.
Aquest diumenge hi ha derbi de la primera catalana de bàsquet al Pavelló del Sud. Escola del Carme, Masavícola i Club Natació Sabadell es troben a la 10a jornada de lliga.
Ho fan, això sí, en dinàmiques ben oposades. Les carmelites sumen 6 victòries per les dues de les nedadores. Les d'Álvaro Fernández arriben millor a la classificació, però no estan tan fortes com la temporada passada. Això fa que no hi hagi un favorit en el derbi.
No, al canviar 6 jugadores, cap per motiu de bàsquet, sinó per motius personals, doncs evidentment la plantilla és totalment nova, totalment diferent, els rols canvien, apostem per gent de la casa més jove, i això el que farà doncs, és... Que haguem de tenir altres objectius en ment, no? I el nostre objectiu és sumar el màxim número de victòries que puguem fins al Nadal, que això ens ajudi a la permanència, que és el mateix objectiu que teníem l'any passat, però per sort doncs, vam ser capaços d'arribar una mica més.
D'altra banda, el Natació Sabadell només suma una victòria en els últims 8 partits. Núria Prunera, jugadora del club, admet que l'inici no està sent l'esperat.
Bueno, sí que els resultats no han sigut gaire positius, però tot i així nosaltres ho afrontem amb moltes ganes i tenim moltes ganes de millorar, a més l'equip ens estem acabant de conèixer entre totes i jo crec que anirem a millor al llarg de la temporada.
El derbi entre Escola del Carme i Natació Sabadell arrencarà diumenge a 1:15 del migdia al Pavelló Sud.
I acabem, la IEG es perdrà el que resta de temporada a l'Uar Gràcia femení. El discret inici de la temporada del conjunt graciencs s'hi afegeix l'absència de la lateral, que acaba de ser operada del lligament encreuat anterior del genoll dret.
Egea es va lesionar de gravetat en la segona jornada i el diagnòstic va ser pitjor del previst, patint la famosa triada. Durant l'últim mes, la jugadora gracienca ha fet repòs just abans de passar pel quiròfan, el que ha estat clau per no haver d'operar també el menisc. La recuperació, però, serà com a mínim de 6 mesos, amb la qual cosa s'acomiada de la temporada. Tot plegat mentre el seu equip no aixeca el vol. L'Oar femení és penúltima plata, amb només 2 punts, i a l'última jornada va perdre per un pírric 11-19 contra el Sant Joan d'Espí. Dissabte, a les 8, les de Xavi Font visiten la Roca, rival que suma 3 punts més que el Gràcia femení.
minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 14 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web radiosabadell.fm i també podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però no marxeu perquè ara arriba el programa 13 i a les 8 amb Un al Taló. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.